tornem amb tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Parlant avui de la tercera edició d'un festival que junta música electrònica i art contemporani, d'un edifici emblemàtic que espera projecte per tenir una vida nova i de dos grans de la literatura universal. Comença la cultura IB3, comença la vida.
Idò, tot una, l'arquitecta Cristina Llorente ens parlarà del projecte guanyador que executarà l'obra del sindicat de Felanitx. També vos parlarem d'altres propostes, com ara la tercera edició de l'ENS, el poble espanyol de Palma. Serà aquest dissabte amb la trobada Convergence, que comptarà amb música electrònica, art contemporani, instal·lacions, gastronomia i moltes més activitats des de l'hora baixa fins a la mitjanit. També na Maria Cuenet ens proposa avui la lectura de sengles novel·les gràfiques sobre les vides de les germanes Bronte i també de Jane Austen. I no deixarem els llibres perquè, per acabar, xerrarem amb Àlex Volney, que és el responsable de llibres Ramon Llull a Palma.
I tot això des d'ara mateix i fins les 7 amb en Lluís Fortesa del control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
Ho dèiem a l'inici, avui a la secció d'arquitectura parlant del projecte per a l'edifici del sindicat de Felanitx. Tenies ganes de fer un pogo en la música de banda Bassotti, Cristina.
Tu no saps de nou.
Risa que surtis volant com el vento que diu que pisqui a la banda. El sindicat, un edifici emblemàtic que centrarà la secció d'avui i que sembla que ja té un horitzó bastant concret, no? I proper, fins i tot.
Sí, vàrem xerrar ja fa un temps d'aquest concurs de Seuropan, en la seva edició número 18, que tenia aquest emplaçament a Mallorca, concretament a Felanitx, i ara ja tenim, des de fa un parell de mesos, el projecte guanyador que bé, l'han redactat un equip de 5 arquitectes mallorquins, no sé si n'hi ha qualcun de català, també. Uh-huh. Ara els hi demanarem,
som un poquet
però,
mateix,
vaja,
no?
Sí.
Som el mateix.
Se tracta de la rehabilitació de l'edifici històric de l'antic celler cooperatiu del sindicat de Felanitx. Uh-huh. I aquests 5 arquitectes que vull reivindicar, que per favor donem el nom dels arquitectes quan xerram d'un edifici, perquè sí. No se mos acudiria mai mostrar un quadre i no dir qui l'ha pintat, o mostrar un llibre i no dir qui l'ha escrit, però en canvi hi ha molts edificis que apareixen i ningú diu qui els ha projectat, no? I això mos passa, de fet, amb aquesta notícia, que hi ha moltes, amb molts de mitjans, surt que són un equip de 5 arquitectes joves, sean quienes sean, no? No. Reivindiquem que...
Esos arquitectes de los que estem ara.
Exacte. Reivindiquem que ells són Aina Perelló, Arnau Carbó, David Perelló, Francisc Agual i Sergi Pérez, que varen guanyar aquest, dins aquest certamen de Seuropan, juntament amb 30 equips participants en aquest emplaçament, i que el seu projecte proposava un espai multifuncional, que serà un centre de creació cultural i artística, també un espai per exposicions de sa memòria del passat com a bodega d'aquest indret, i a més un espai laboratori de gastronomia del producte local i, que això és interessant, habitatge cooperatiu i habitatge públic. Tot això en aquest emplaçament, que ara coneixerem molt millor de sa mà d'un dels arquitectes de l'equip, i que pretén, a la vegada, recuperar les activitats reals, no?, i regulars d'aquest edifici, que no només estan vinculades a l'activitat museística o turística, i això fa un projecte ben interessant. I per això hem volgut convidar, com deia, a un dels integrants d'aquest equip d'arquitectes, que és Arnau Carbó, que crec que ja el tenim en el telèfon.
Ja s'escolta. Arnau, com estàs?
Hola, bona tarda. Què tal?
Vos, Arnau, crec que és la part catalana del grup, no? Per allò de bona tarda.
Sí, sí,
que...
sí.
Molt bé, clar que sí.
Sí, sí, són dos arquitectes mallorquines, l'Aina i la Francisca,
sí.
I tres catalans, el Sergi, el David i jo.
Ah, molt bé. I el projecte es diu Reviure, que no sé si ho han dit, Cris. Que
no, no ho han dit, no ho han dit. Reviure el sindicat.
Molt bé.
I bé, Arnau, què va significar per vosaltres guanyar un concurs com Seuropan, no? Amb un edifici, a més, tan emblemàtic com el sindicat.
Bueno, va ser, primer de tot, una alegria immensa i també un gran honor perquè, bueno, pel que significava, sobretot, per les dues arquitectes mallorquines i també connectàvem una mica amb la història del lloc. I l'haver guanyat, doncs, ens ha permès abordar el projecte amb una sensibilitat especial cap als barrers de la illa i significa tancar una mica el cercle històric i poder donar una segona vida a un edifici tan emblemàtic que, com heu dit, que portava 35 anys abandonat.
Clar, i jo he xerrat moltes vegades aquí d'aquestes pessigoetes, no?, que te fa l'estómac entrar a segons quins edificis i reviure segons quina arquitectura. Moltes vegades aquesta sensació s'associa a arquitectura contemporània, però també, clar que sí, en aquests edificis que mos xerren de qualque manera del passat d'un lloc, no? Tu recordes la primera vegada que vas entrar en aquest edifici, quina impressió te va fer o com te vas sentir?
Bueno, va ser impactant. No ens imaginàvem que tingués aquesta escala tan gran i que fos tan monumental. I va ser com viatjar en el temps. Es respirava una mica tota la història del passat vinícola de Felanitx i aquest pes de la història, doncs, es passaria com un contenidor gegant, ple de possibilitats de rebre una segona vida. A més, visitar-lo t'ajuda a prendre consciència real del que havia suposat aquest edifici per fer la nit.
Clar, i això seria una d'aquestes coses, o la cosa que fa d'aquest lloc un espai tan especial, no? Hi ha qualque cosa més, qualque element més d'aquest edifici que tingui aquest pes, aquesta importància, més enllà de la pròpia arquitectura.
Sí, a veure, l'edifici té identitat per si mateix i també es relaciona una mica amb el paisatge, no?, del voltant de Felanitx. No és un edifici aïllat, és una frontera física i emocional. Geogràficament es connecta amb el sistema muntanyós de Samola i connecta Samola amb les cames agrícoles de Felanitx.
Arnau, disculpa... Però el so no és del tot, no té massa qualitat. No sé si estàs en mas lliure, si pots cercar una cobertura un poc més idònia, perquè te sentim una mica com un umbel.
Ara millor?
Un poquet, sí.
No, veig que l'edifici, a part del valor arquitectònic, també té un valor a nivell de paisatge i patrimoni. Uh-huh. Perquè la muntanya de Samola, la planta agrícola de Fenix, i a més és un edifici representatiu en la memòria col·lectiva de tota la població.
Mm-hmm. Ens demanaven Anna Cristina i jo, just abans de començar el programa, Arnau, que clar, vosaltres allò que proposau és un espai multifuncional, centre de creació cultural i artística, espai per exposicions, també posar en valor la memòria del passat com a bodega i fins i tot un laboratori de gastronomia. Tot això és diguem, collita vostra, no? No és que vos demanassin aquests elements a les bases. Supos que havia uns mínims, òbviament, però no tot això que proposeu vosaltres, no?
Sí, doncs hi ha uns mínims, un requisit de contracte a l'edifici. Nosaltres posàvem aquest programa i hi havia bastanta llibertat.
Anem a intentar aconseguir un so de més qualitat perquè paga molt la pena. Sí, te tornem a cridar, Arnau, els nostres companys, no te preocupis, perquè paga la pena escoltar un poquet també les interioritats, no, d'aquest projecte, Cristina, que recordem, se van presentar 30 propostes, per tant ja té mèrit, no?
Sí, té mèrit, i perquè a més és un concurs Europan que te sol agafar molt jove. Jo mateixa me vaig presentar a un Europan allà per los 2000, i és vera que clar, quan acabes d'acabar la carrera, trobar-te amb un concurs d'aquestes característiques i encarar-te, no, a un projecte així, és molt interessant, perquè realment és un aprenentatge profund, no, de com enfocar un projecte d'aquestes característiques i d'aquestes dimensions, i ja si guanyes i el pots executar, ja no en parlem. No?
Quines característiques té un Europan? O sigui, què implica per aquells que no estiguin familiaritzats amb el terme?
Bé, un Europan és un concurs d'idees que proposa un emplaçament concret i és, com dèiem, bastant obert, no? en quant a programa i en quant a intervencions que se poden fer, no? Cerca sempre aquesta connexió també amb l'entorn, amb el paisatge. Mai se tracta d'un element aïllat, d'un edifici aïllat, sinó que sempre dialoga en tot l'entorn i moltes vegades en la cultura i en la història del lloc de cada emplaçament. I per això és una de les coses que el fa especialment interessant en aquest concurs.
Crec que han recuperat la connexió d'en Arnau, si ara l'escoltem millor. Arnau, ens estaves dient un poquet allò que vosaltres posau perquè considereu interessant en el projecte. Et dius que havia uns mínims a les bases, òbviament, però que també tenia un marge un poquet per dissenyar una proposta en base als vostres interessos, també, no?
Sí, o sigui, hi havia bastanta llibertat, i sí que és veritat que després guanyat el concurs, doncs hem tingut bastant diàleg amb el Consell de Mallorca, que és, que és el propietari de l'edifici, i bé, ara estem en un procés d'ajustar tot aquest programa que havíem proposat, però... I el que preteníem també una mica és que fos un edifici que estigués com 24 hores o el màxim d'hores en funcionament. Per això proposàvem habitatge col·lectiu i juntament amb aquest programa també museístic i doncs que li donés ús al màxim d'hores a tot l'edifici.
Clar, això és una altra realitat que te trobes, no? Després dels concursos d'idees, que tu dissenyes un determinat edifici, no? Un determinat programa, però després entra en joc el promotor, no? En aquest cas, l'administració pública, i te trobes que has de capgirar bastant allò que era el projecte inicial, no? I acaba sent un projecte que, bé, evidentment tindrà que veure amb aquella proposta inicial, però sí que ha canviat bastant, no? I ara tu ho comentaves, com ho enfocat un poc aquests canvis que vos ha proposat l'administració, perquè de vegades fa com a rabi, no? Haver de canviar determinades coses que els havies posat molt de carinyo i que això, que ves promotor i te diu no, però és que aquí hi ha d'haver no sé què.
Bueno, ara, per ara, hem O sigui, just acabem de començar el que són doncs, aquestes primeres reunions. No hem començat ni l'avantprojecte i la idea és una mica, doncs, quan fem el contracte d'avantprojecte, definir totes les bases del programa i entrar en diàleg una mica, no només amb el Consell de Mallorca, que en aquest cas és el propietari, sinó amb l'Ajuntament i la població de Felanitx, i seguir escoltant amb molta més profunditat quines són les necessitats reals que podem ubicar en aquest edifici.
Clar, des de la ignorància, Arnau, des del projecte que vos fa guanyar fins a allò que serà finalment del sindicat, pot haver molta diferència en funció d'allò que tu dius, que el Consell digui una cosa, l'Ajuntament d'una altra, ara mateix la ciutadania associada digui que allà ha d'haver una escoleta, m'estic inventant, és un absurd segurament. Vull dir que podria canviar molt aquest projecte de reviure el sindicat?
Bueno, sí, podria... No, més que res canviar, sinó, no tant canviar, sinó evolucionar, no? Uh-huh. Evolucionar cap a algo que realment sigui útil i que al final no només pugui parlar l'arquitecte, sinó tots els agents implicats, no? A nivell doncs, territorial, la població, que té molt a dir en relació amb la memòria del lloc i les necessitats reals que tenen. Al final, el projecte guanyador, la idea guanyadora, és una base sobre la qual doncs, s'anirà evolucionant cap a algú que tots esperem que sigui el millor per l'illa i la memòria de la població de Felanitx.
Molt bé.
I a mi hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest projecte, i com comentava de les bases de ser europeu, que és aquesta necessitat de dialogar en l'entorn, no? Que hauria de ser intrínseca a qualsevol projecte. En el vostre cas, com heu plantejat aquest diàleg amb l'entorn del sindicat?
Bé, bueno, per nosaltres era molt important aquest diàleg amb l'entorn. Enteníem el sindicat, com he dit abans, com una peça que no només és un edifici, sinó que relaciona la muntanya amb la ciutat. I al final, a través d'uns corredors verds que proposàvem en el projecte d'idees, era portar una mica la vegetació a la ciutat. I a part també proposem un parc al voltant de tot el sindicat que agafa la trama agrícola de Felanitx i la incorpora en tots els voltants. Intentem també pacificar la rotonda que hi ha just davant del sindicat per millorar aquesta connexió d'edifici, muntanya i ciutat i que l'edifici sigui com l'engranatge de totes aquestes connexions.
Idò, Arnau Carbó, un dels membres de l'equip de Reviure el Sindicat, aquest projecte que li donarà forma, com deies a tu mateix, una segona vida a un edifici tan emblemàtic, tan estimat, no només per els felanitxers, jo crec que per tots els mallorquins i mallorquines. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per cert, hem parlat de terminis de...
Això no, és la meva darrera pregunta, de si hi havia qualque previsió de terminis de quan podrem veure el sindicat acabat.
Acabat, no, ara no ho sé dir. No ho sabem
però parlant de 5 anys, que... o de 2, de 7...
No, telefonarem bueno, en el Consell.
Procés, ja.
Ara sí. No, ara sembles un polític. Jo cada vegada que li demanem per terminis a un polític em diu, ai, no m'ho vull agafar les mans, no m'ho agafar els dits, no t'ho puc dir.
El que sí que estem posant sobre la taula és que és un projecte molt gran i que té sentit fer-lo per fases. Llavors, cada fase tindrà el seu propi termini i és un projecte llarg. I el valor de que siguem un grup d'arquitectes joves és que també podem tenir empenta per anar...
Vale,
per molestar. Sí, que amb aquest
projecte... Al final d'obra lo veréis con vida. Molt bé, moltes gràcies.
Arnau, enhorabona a tots la resta també de membres de l'equip i molt d'ànim i molta força per encarar aquest projecte.
Gràcies, Arnau.
Moltes gràcies. Una
ferrada.
Adéu, bona tarda.
Cristina, idò... Bé, si hem esperat 35 anys...
Sí, podem
esperar
35
més. No, 35, no sé. 5 o 6, sí. Vinga, gràcies.
Gràcies.
Fins la setmana que ve.
IB3 Ràdio és memòria.
El sol que no surti avui.
No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Haim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la balanguera.
Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la balanguera.
Un poble, una veu.
Obra cultural balear.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. L'Aviador. IB3 Ràdio.
Sí, sí, 26 minuts, continua el programa. Ja ho sentiu, música electrònica, art contemporani, noves tecnologies, gastronomia, performance, tot això en el Festival Lens, que arriba a la tercera edició. I la mare de la criatura, com se deia? La mare dels dragons de Janeris. És la Janeris del Lens. Sara Arjona, com estàs?
Hola, què tal? Buenas tardes.
Molt bé, com se diu la sèrie, que no me'n recordo. Lluís, Juego de Tronos. És que veo mucho cine, però no veo sèries, Sara Arjona.
Somos sí, dos,
No, però Game of Thrones, ara diuen que en anglès, vaig veure la primera temporada, ja està. Me va bastar. Bueno, és la Janeris del Lens, que arriba a la tercera edició, no? Però molt serioses, perquè poca broma arribar a la tercera edició amb un festival complex, que té molta de feina darrere, que cerca la connexió amb el públic a través d'experiències noves. Vull dir que tu saps que no és fàcil, això.
No, nada fácil.
No t'has puesto ahí por cualquier cosa.
Me gustan los retos, además. Estamos, sí. Me gustan. Bueno, somos un equipo. Un equipo de 4 socios más un gran equipo de como 12 personas más creadores que también están de acuerdo en romper todas esas etiquetas y si no es fácil poner todas las artes al mismo tiempo en un mismo espacio, sí.
Claro, o sea, tú, yo te imagino, yo qué sé, al despatx, al teu despatx o a la cuina o al jardí o ya un sigo en bicicleta pensando vaig a muntar un festival i vas ficant ingredients, no? És com aquell melting pot de les olles grosses que no saps mai que pot sortir. Venga, i música electrònica, i performance, i un poquet de gastronomia, i a més que sigui molt immersiu i que la gent se fiqui. Clar, va ser així?
És així. És així, realment. Bueno, sobretot és per una qüestió de que totes les arts se nutren realment. No, o sea, y yo creo que cualquier creador, cualquier artista, no solo practica un arte, normalmente sí. Practicamos varios al mismo tiempo, ¿no?
Y cada vez más.
Claro, entonces esa composición que para nosotros es esa manera natural, nunca la que se suele ver, ¿no? O pocas veces se ve, y sobre todo como en un escenario más de mercado. Entonces, en este caso, bueno, ¿cómo hacemos que esta orquesta de las artes sea al mismo tiempo, ¿no? Y que todas funcionen, que todas puedan coexistir y además que se engrandezcan entre ellas.
Anem a recordar la cita, és aquest dissabte, 23 de maig, comença tot a les 4 de l'hora baixa, del capvespre, s'allarga fins la mitjanit, val?
I m'has de contar les novetats d'enguany, perquè és veritat que no és el primer pic que vencen en el programa, que ja hem parlat del lens, però jo, que tinc bastanta memòria, no record elements que hi són en aquesta tercera edició, però avui com ho comentis tu? Uh-huh. No era tota la segona edició, per exemple.
O sea, en esta cambia, todas las ediciones cambia, he de decir, o sea, no utilizamos ni mismo formato. Bueno, de hecho, cambiamos de ubicación de la primera a la segunda, ahora sí repetimos ubicación en el pueblo español. Pero siempre buscamos un elemento más, ¿no? Aquello que nos falta o en dónde concentrar. En este caso, quisimos concentrar toda la propuesta en el elemento de converger, ¿no? De cómo hacemos que no solo la gente disfrute de diferentes disciplinas, sino que además converjan entre todos en una experiencia colectiva, que al final es esto, ¿no? Esto es una experiencia colectiva durante 8 horas. Entonces tenemos varias novedades para esta edición. Contamos con un nuevo espacio que se llama Experimental Frequencies. Es un espacio donde ponemos un poco de manifiesto el tema de las tecnologías, de cómo nos adentramos hacia nosotros o cómo percibimos todos estos nuevos medios. Seguimos con el espacio de la Alhambra, con el Eco Collective, ese sí se mantiene, al igual que la iglesia, pero la iglesia también tiene otra novedad, que es nuestro espacio de exploratorio Soundcase. Uh-huh. Es un espacio dedicado al arte sonoro, ¿no? Al arte ese más experimental que nunca sabes si, bueno, es un músico, es un artista, de dónde se mueve, ¿no? Y en este caso hemos invitado a Pimienta Collective, que es un colectivo de arte. Claro, aquí igual, ¿no? De repente estamos con este colectivo que tiene una propuesta muy personal y que queríamos también colaborar con ellos para que tuvieran como esta visibilidad. Pero luego hay varias novedades, o sea, también contamos con Street Up y con uh-huh. Túnel. Hacemos un tasting gratuito en el inicio del evento, también para que la gente tenga este tipo de experiencias. Hay bastantes novedades.
Sara, ¿cuánta gente esperau? Què han de fer, aprofitant ja per aconseguir tíquets, entrades, i després, clar, m'estàs comentant una proposta bastant especial, quin perfil de públic al final arriba?
Realmente tenemos todo tipo de públicos. Es muy curioso, porque este evento junta a público que está interesado en el arte y la cultura, que simplemente viene a descubrir propuestas artísticas. Viene gente que le gusta la música electrónica y que no conoce tanto de arte y no se acerca. Vienen familias porque quieren pasar la tarde. También tenemos una zona de niños con un monitor en el que también queremos introducir, ¿no?, a los niños para que tengan este tipo de experiencias. Por lo tanto, normalmente hay una media de edad de 25 a 45, 50 años, más o menos. Uh-huh. Pero es bastante amplio en ese sentido.
¿Entradas? ¿Tickets?
Entradas se compran a través de Shotgun. El link está en nuestro Instagram y se pueden comprar todavía, sin problema.
Recordem, entre les 4 i la mitjanit d'aquest dissabte anem a parlar dels nostres propis, perquè ja has esmentat alguns, Col·lectiu Pimienta, per exemple, Carlos Anguera, Chema González, però n'hi ha molt més. Hi ha Dani Casarano, Alexis Cabrera... Recorda'm aquests grans noms que acompanyaran també aquestes experiències.
Bueno, són 23 artistes en total. En lo que es el main stage, como decías, está Dani Casarano, un grande, con Alexis Cabrera, que es nuestro cabeza de cartel invitado. También tenemos una ocasión especial y en este lens se cierra con un live collective. Es una formación, de hecho, completamente nueva que no se ha visto antes. Y es igual volver a unir esas disciplinas de música electrónica junto a Dani. Uh-huh. Subimos 4 músicos. Por lo tanto, 4 instrumentos se unen a esa composición electrónica para hacer una creación completamente nueva.
Has parlat en plural, perquè tu ja tens un paper important, no te facis la tímida. I t'anava a demanar, clar, tu estàs dins aquesta experiència que es presenta, clar, com vius el doble paper, no?, de promotora del festival i d'artista també, no?, perquè hi haurà un moment que tu ja t'hauràs de concentrar en la teva actuació.
Mhm. Sí, de hecho, pretendo desaparecer en un momento.
Correcto, sí, ya directamente arribarás a teatro. Sí.
Nada, además es muy curioso porque en esta tercera edición todos los socios actuamos, que de hecho caímos el otro día, que no había pasado anteriormente, y es un poco este lenguaje que hablábamos antes, ¿no? Todo creador, todo el que crea de alguna forma está vinculado a diferentes medios. Yo de hecho toco desde que soy pequeñita, lo que pasa es que ese medio nunca lo compartí. O sea, lo compartí hasta los 14 años.
Has tocat en la intimitat, des dels 14 fins ara.
Claro, era como mi medio para mi intimidad y luego con el arte era la manera en la que me comunicaba, ¿no? Y bueno, en este Quisimos Cambiar tuve la suerte también de juntarme con grandes músicos como son Simone, Natanael, Rafael, o sea, gente también que bueno, se dedican a esto y otros no, uh-huh. para crear este colectivo. Entonces, al final, yo creo que también es un poco la representación. En el caso de la Alhambra, igual, la creación del Eco Collective son dos personas que se dedican a diferentes ramas del arte, pero no artistas como tal, ¿no? Como esa etiqueta. Y también proponen una obra de arte en la que es un arte a través del tacto que genera uh-huh. música. Entonces, ahí volvemos como a romper esas etiquetas de lo que es una obra de arte al uso, ¿no? La más conocida.
Quan vos hi posava a organitzar el festival, Sara, perquè això du molta feina, dius que sou un equip, i també quina col·laboració comptau, institucional, pública, privada?
A nivell de col·laboracions tenemos varios creadores, también como nosotros. Tenemos el soporte de Túnel, que se une este año, Straight Up, con el nivel coctelería de autor. Tenemos a Mares con gastronomía, tenemos a Aiko, que nos da soporte también a nivel visual, el Pueblo Español, obviamente, que es nuestro mayor apoyo. The Wood Cycle también está vinculado, Creativa, tenemos varias empresas a nuestro alrededor.
Uh-huh. ¿Ya estás pensando en una cuarta edición?
Todavía no.
és original, perquè normalment quan faig aquesta pregunta me diuen, sí, ja, perquè no... I tu, no, realista, de vamos a quemar esta...
No, yo soy muy
realista. I a disfrutar-la sí, sí. molt.
No, y además... No tendría mucho sentido, ¿no? O sea, tiene más sentido disfrutar lo que estamos creando cuando ocurra. Entonces ya pensaremos en las siguientes, pero, claro. pero son muchas cosas las que acontecen como para estar ya pensando en un futuro, disfrutemos del presente.
Clar, i el que disfruta molt la música electrònica, les noves tecnologies aplicades, perfecte, però el que no entra tant o tan directament o tan ràpid, però la gastronomia, òbviament, ens agrada tot també. Allò que tu dius, no? Un ambient més familiar, ho tens, si vols una cosa més experimental, mm-hmm. no sé, completíssim, i a més tot concentrat en una hora baixa vespre, al Poble Espanyol, que a més ja és un recinte que ajuda, no?, que estiguis allà vivint sí. una experiència rere l'altra.
En esto siempre, o sea, intento explicarle a la gente, ¿no?, que es un evento de 8 horas claro. pensado para que se vivan las 8 horas, no para que se viva a medias, ¿no? Empezamos a las 4 y las acciones que comienzan son justo porque es esa hora, ¿no? De hecho, uno de los primeros pases que tenemos es con Aguchi, que hace un electrolyptic en el cual te lleva desde una meditación hacia una música electrónica y luego vuelve a bajar. Después empieza la iglesia, que viene desde un pase mucho más tranquilo, más experimental, hacia una cosa más experimental. O sea, va increciendo. Entonces, estos tiempos increciendo tienen el sentido de cómo te estamos haciendo vivir este evento. O sea, no va a tener nada que ver la experiencia de alguien que venga a las 8 a alguien que venga a las 4.
Eso, teniu tot molt calculat, ritmes molt marcats, perquè l'experiència sigui...
Sí, de hecho, en un momento, o sea, cuando empieza a caer la noche, empiezan otras activaciones, como por ejemplo tenemos a Petrovici, que hace mapping lab, que hace un escaneado de la gente. Tenemos a Logranda Lumen Lab, uh-huh. que hace una intervención magnífica justo con The Life Collective, además en vivo, o sea, que también juntamos otro arte más. Pero claro, por ejemplo, a las 10 de la noche las salas interiores cierran para dar paso a toda la parte lumínica. Entonces, todo está controlado por las horas. Según las horas hay diferentes propuestas.
I ja sabó, a partir de les 4, el Poble Espanyol de Palma, l'ENS, que arriba a la tercera edició, Convergència seria el llinatge d'aquest festival o el subtítol, experiències de tot tipus que podeu viure per tercera vegada. Sara, Juana, moltíssimes gràcies i enhorabona.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Vinga, fins dissabte.
Aviador i Vetres Ràdio. Galarada amb Maria Cuenet.
I
continua l'Aviador, són les 6:38 minuts i avui a la secció de llibres parlant de dues biografies que també són dos còmics. En la banda sonora de Cumbres Borrascoses, però la versió d'abans, no?, de Juliette Binoche, i qui era ell?
En, no ho sí, sé, sabida.
Sí, era en Lee... Ai, ara no me sortirà. Bé, ja té un parell d'anys, però és que la versió, la banda sonora és de Ryuichi Sakamoto, que no és qualsevol cosa. Com estàs, Maria Cuenet?
Molt bé, i aprofitant que xerres de la banda sonora de Cumbres Borrascoses, la darrera pel·lícula, és d'en Charlie XCX, i és... espectacular, a mi.
Sí, gràcies, Lluís, és Ralph Fiennes. Ara estava pensant en Joseph, no sé per què, el seu germà. Sí, gràcies, Lluís Fortes, està en tot. Ralph Fiennes, a prota. Per què has triat això?
Per què he triat això?
No, però en format novel·la gràfica, que està molt bé. O sigui...
Idò, mira, perquè fa poc s'ha publicat una de les dues novel·les gràfiques de les que xerrarem, que és una biografia il·lustrada d'en Jane Austen, i el vaig llegir i m'ha encantat, però m'ha agradat molt, que com bé. Una biografia molt original, ara en xerrarem. I vaig recordar que fa uns anys havia llegit també l'altra que xerrarem, La ciutat de cristal, que és una novel·la gràfica que xerra de l'infantesa de les tres germanes Bronte i el germà Bronte, que d'aquest el coneixen menys, però també existia i també formava part.
Està molt bé que per una vegada sigui l'home que estigui un poquet allà a la fosca, no passa, a la sombra, no passa res.
Exacte. I doncs per això, perquè hi ha hagut una novetat editorial que m'ha agradat molt, i vol que te digui per què m'ha agradat tant.
Sí. Has vingut per això.
Hem vingut per això, exacte. De fet, se diu Patchwork, biografia gràfica de Jane Austen. Està editat per Acal i és d'en Kate Evans. I és molt guapo perquè fa servir-lo dos patchwork, el concepte de patchwork, en el sentit de que perquè en Jane Austen i les seves familiars, dones, en feien. I amb això ella... utilitza aquesta metàfora per dir que la biografia són tot de retalls de coses que se saben, que no se saben, entre correspondències, biografies, etcètera, però fa com un patchwork,
sí,
no? Agafa els retalls que té i mos explica la història de la vida de Jane Austen i, òbviament, pues, hi posa la seva part i, com també feia en Stephen Zweig, com van xerrar l'altre dia, les parts que no se saben del cert, les intueix, proposa.
Sí, proposa.
Exacte. I bé, a part d'explicar-me la seva vida d'una manera molt còmica i a la vegada un poc tràgica, perquè no té una vida supertràgica, en Jane Austen, és vera, però és una època molt difícil, principalment per les dones, no? I en Jane Austen, que no s'arriba a casar mai, en el final de la seva vida viu amb la seva germana gran, que no s'ha casat, amb la seva mare i amb una cosina que tampoc s'ha casat, i viuen sempre a la mercè de que qualcom de la seva família, qualcun dels seus germans, tingui una mica de pietat per elles i els hi doni o una manutenció o una casa per viure, no? I
és tu no veus un precedent un poquet de Bernard d'Alba?
Ostres, que m'apilles, no ho conec molt, Bernard d'Alba.
Pues aquest ambient opressiu, aquesta, per una vegada ens protegim dels homes, però una altra vegada depenem de la seva força, de la seva violència, de la seva economia, vull dir, aquesta cosa...
Sobretot de la seva economia.
Clar, aquesta cosa de no, també, de no tenir parella i l'estigmatització que suposa.
Sí.
Vull dir, jo és que ho vaig pensar... Jo som molt més de Lorquià que segurament de Jane Austen, però sí que ho vaig pensar posteriori, no sé.
No,
i ara
per lo
que ho dius... Pues...
Per lo que descrius totalment, sí, per lo que descrius totalment, perquè és això, sobretot en el final de sa vida, no? En el principi viuen, son pare de Jane Austen era rector i vivien a sa rectoria i vivien tots els germans i, no?, com una festa, venien com que son pare era molt cult, donava classes i venien joves també a aprendre, i ella també va llegir molt a partir d'això, se la va animar a escriure, o sigui, quan ella va començar a escriure se la va animar, representaven obres de teatre que seva amb els germans, com un ambient que veus com molt festiu, molt bé, tal. Però sé que s'ha mort son pare, sereu és gran, un altre dels germans se casa amb una dona molt rica, etc, però hi van perdent autonomia econòmica, no? I se queden, fins que se queden això, que no se casen, que...
que germans les han oblidat un poc, alguns, no? Veus com pots molt ràpidament perdre la comoditat si no tens un home de vora que te la doni, i això és com bastant...
Totalment. Injust. Molt d'aquella època, però desgraciadament també molt d'èpoques més, més recents.
Sí. No? I no sé, no sé, va començar publicant, això ho aprenem allà, no? Bé, no sé que ja ho sapigueu, que segurament sí, amb un pseudònim, que se deia Mrs. Ashton Dennis. El primer llibre que va publicar, si no haig errada, espera, ai, ara... Crec que era... No era Orgullo y Prejuicio, però tampoc
era.
No era, però tampoc era Sentido y Sensibilidad, però és igual. S'ha publicat una i va tenir molt d'èxit, i tot i que li va costar anys i panys que li publicassin, eh? Anys i panys.
Per fet de sa dona, també, supos que tampoc ajudava.
Sí, exacte, i aquí sí que va tenir un germà que va intercedir molt, en Henry, un germà que s'adumia molt bé, que va intercedir molt entre els seus contactes, i finalment...
Amor i amistat.
Però Amor i amistat...
I després va publicar també Los Watson.
Bé,
jo crec que cronològicament va així la cosa.
Sí, eh? I arriba que la gent comença a comentar molt, però i ella se vol mantenir anònima, però el germà, en un moment també de vanitat, comença a dir que és la seva germana. I ella comença a generar molt d'interès. Però, bé, que sabíeu que se va morir sense saber gens l'impacte brutal que tenia damunt la història de la literatura occidental, el manco.
Com tanta altra gent, no? Això que se mor...
Sí, sense saber.
Totalment aliè al seu èxit, no? O que el seu èxit va arribar molt posterior, també, en alguns casos, no?
Sí, artistes.
També, escriptors.
I en aquesta biografia il·lustrada també el que m'agrada és que hi ha una mirada des de la contemporaneïtat nostra, no?, on no jutja, però posa en rellevància pues, algunes injustícies, com el que han dit de la dependència econòmica, però també pensant que és una època bueno, on Anglaterra està explotant les Índies, no? On hi ha tot aquest... Hi ha la societat britànica de comerç o així d'Orient que és esclavista directament. I l'autora també a través dels fills, a través del teixit, del patchwork i del teixit, que na Jane Austen era molt cosidora i se feia també els seus vestits i això.
De fet, és la portada.
Exacte. Mos explica d'on venen aquests teixits, en quines condicions estan fets, qui s'ha enriquit, qui ha empobrit, no? I també té aquesta com a visió crítica de l'Anglaterra d'aquell moment i que avui dia encara, òbviament, com se diria, gaudeix d'aquests beneficis, no?, d'haver explotat.
Les il·lustracions també són de Kate Evans?
Sí, també. Mm-hmm. Són unes il·lustracions molt com de conte, semblen fetes a llapis o pinturetes, i tenen un punt molt graciós perquè veiem una gent no estem fent tot d'expressions, sa cara se li va canviant bé, ella i els altres personatges, però així com un poc bastant còmic, saps? Com... Res, jo us el recomano molt, tant si us agraden a gent no estem com si no.
Molt bé, no sé, és la traductora al manco. Bueno, el castellà no s'està editada també.
No, només en castellà, sí.
Molt bé.
Sí.
I la teniu a Lluna, no?, per si algú sabeu a la costa.
Exactament.
Molt bé, idò, ja sabeu, Kate Evans, Patchwork, la biografia gràfica de Jane Austen, que ara mateix, després dels teus comentaris, m'han fet moltes ganes de llegir-la.
Que bé.
És el primer títol d'avui, tenim un altre.
L'altre és La ciutat de cristal, editat per Impediment el 2020, d'en Isabel Greenberg. I com deia al principi, m'ho relata la infància i primera joventut de les germanes Bronte i del germà, en Branwell. I el que ens explica, bàsicament, és el moment on acaben de perdre dues germanes grans, que hi havia dues germanes més, que se varen morir a un internat. I això, bueno, pues, a part de que ja havien perdut sa mare, no?, això crea pues, bueno, bastant de trauma dins la família. I són una família que viuen pues, a la zona, que si heu vist això, les pel·lícules de cims borrascosos, pues, viuen en aquestes mateixes zones, en aquesta com estepa anglesa boirosa. Molt aïllats viuen, i això pues, dona peu a que a imaginació, a mos morint d'avorriment. A part que són molt lectors, que els pares els ensenya molt a casa, etc. I el que és el llibre bàsicament se centra en un joc que se varen inventar, sobretot en Charlotte i en Branwell, però que les altres germanes, en Emily i Nan, també participaven, que en realitat més que un joc era com tot un paracosmos, tot un univers on hi ha uns personatges, on hi ha uns països llunyans que estan en guerra, que hi ha intrigues, i ells realment se ficaven moltíssim en els personatges, els performaven, però després també els escrivien tot el que anava passant, no? I és com una obra a quatre mans.
Que bé.
I a vegades amb sis i a vegades amb vuit. I aquesta novel·la gràfica, La ciutat de cristal, el que fa és també il·lustrar aquest univers, fer-los entrar, fer-los sortir, mostrar-nos les relacions entre els germans, mostrar-nos també com comencen a escriure cada una de les germanes, com pinta en Bramwell, perquè en Bramwell també va escriure, no mos ha arribat pràcticament res com el rellevant, però el que sí que mos ha arribat rellevant és l'únic retrat que hi ha de les tres germanes Bronte, que ell també s'hi va pintar, però després s'hi va esborrar perquè no li va... Imagino que no li va agradar. I està, el podem veure a la National Portraits Gallery. I és una, això, és una novel·la gràfica que, si us interessa, és l'univers Bronte, perquè crec que és difícil separar les obres de les tres germanes. No sé si estaràs d'acord.
Bastant, això.
No. És com, bueno, sí, una va escriure Jane Eyre i l'altra va escriure Cinc
sí,
Borrascoses.
Sí, jo de vegades però... les confon, també.
No exacte, sé. Semblen la mateixa autora, no?, una mica. Pues que, perquè l'univers és molt, molt semblant, no? I per dir, aquest, és a dir, aquest univers de fantasia, hi havia personatges que eren un soldat de fusta, i hi ha una confederació Glastown, que és fictícia, i hi ha una rivalitat entre un Alexander Percy, que és un conte de Northumberland, tot això són noms inventats, i en Arthur Wesley, que és duc de Zamorna. Tot això és inventat, però ells ho vivien, segons aquest còmic, com a la seva realitat.
Com
no?
Si fos un joc de rol, no?
Exacte.
Ficant-se moltíssim.
Sí, sí.
Has vist les pel·lis, perquè, clar, entre les germanes Bronte i Jane Austen s'han
fet
moltíssimes pel·lis. Jo ara record Sentir la sensibilitat, Mansfield Park, Orgullo y prejuicio, òbviament Cumbres borrascosas, la primera, la segona, aquesta nova, ara no l'he vist encara, Jane Eyre. Has vist alguna?
Sí, alguna sí. Vaig veure Jane Eyre, on hi ha Michael Fassbender i una mia Wasikowska, o com
s'hi diu. Sí, Wasikowska.
Que m'agrada molt, la veritat.
Jo també, sí. Orgullo y prejuicio també la recorda molt bona.
Sí, Orgullo y prejuicio l'he vist un parell de vegades. És una mica un d'aquests...
I Sentir sensibilitat també m'agrada.
I aquest no l'he vist, aquesta no l'he vist.
Sí. Però, jo crec que hi ha bones adaptacions,
sí.
Justament. No?
Sí, sí, jo crec que sí.
A més, clar, són molt cinematogràfiques, si ho penses bé. No? Sí, l'èpica, no? Les grans passions amoroses, les grans desgràcies, un poc el que ambienta se llevó, no?, també.
Sí, sí, i tenen tota aquesta part de vestuari...
Ah, clar,
de...
molt agraït.
No, molt agraït, de castellets, de paisatges, de protocols, no?, que... que la veritat és que actualment com que mos agraden molt.
Sí.
No tothom, òbviament. Però...
No, però han revifat un poc aquestes històries i sobretot aquesta també posada en escena. I tal. La ciutat de cristal, d'Impedimenta, no té res a veure amb el llibre d'en Paul Auster, que també es diu La ciutat de cristal, molt bo, per cert, també. Sí. I Impedimenta, que també supos que és una d'aquestes editorials que t'agraden, no? Com cuiden el producte.
Sí, 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 són molt curioses.
Tenen, que de vegades hi ha gent fins i tot que agafa allò que és Periscopi, Impedimenta, tal, tres o quatre editors, i ho compren tot d'aquesta idea. Que jo me sembla també ser sí, vull dir que no sempre encerta.
No, no,
perquè
exacte.
També hi ha una qüestió de mercat allà que, escolta, tu...
Mm. Sí, sí, però bueno, sí, són com curadories, no? Una manera d'apostar fàcil.
Sí,
I si no te surt bé, dius, bueno, però és proper
per
ser
sí. Segur que sí, també cuiden molt el disseny, no?
Sí, i Impedimenta... No publica moltíssima novel·la gràfica, però en
això
publica una mica.
Jo, sí, jo no... De
no
fet, no
sentit.
Sabia. No, no sabia que, no. Fins que avui que has duit aquests títols, jo no sabia que Impedimenta també tenia aquesta línia de novel·la gràfica.
Sí, sí, la té. El que es veu que no és molt abundant, però
va,
sí.
Molt bé.
Sí, sí.
Ets de novel·la gràfica, de còmics? Sí,
molt, sí, sí.
Des de sempre, perquè això és veure que si t'agafa de petit... Jo no m'ha... Bueno, a part de... els còmics, diguem, de Bruguera, de les tareas i tot això, que sí, és veritat que consumim... Sí, bueno, si ho penses bé, sí, perquè els tareas i Obelis i Tintín han passat tots per els meus ulls i les meves mans. Però és veritat que després d'aquesta etapa, que acaba, pues, quan acaba, 12-13, vaig deixar de banda el gènere.
Sí,
I darrerament, en els darrers, a millor 10 anys, hi ha tornat.
Mm-hmm. Fins i tot t'han adaptat al teatre.
Bueno,
l'he adaptat
jo.
Sí, perdona.
Fins i tot he fet un còmic. No, però sí, com a lector,
sí, tot
és vera que és un gènere que, ja, vaig abandonar, i que t'he contat alguna vegada, i de cop i volta vaig tenir la necessitat de, en la meva llibreria, tenir com un apartat de còmic.
Sí, a mi m'encanta. Jo molt, no, crec que no ho he abandonat mai. També... Per mi és com a cert que està entre la literatura pròpiament, sense visuals, i el cine.
Sí,
no?
És vera.
És com cert que hi ha enmig, i a mi m'agraden tot,
bueno,
dos.
I l'art visual, l'art plàstic,
sí,
també.
Sí, l'art plàstic, exacte.
És cert.
I com que m'agraden tot dos, pues...
I en què vas començar, si te'n recordes?
Bé, sí, Astèrix, Zipizapé, Mortadelo, tot això. Astèrix molt, Tintín... I després també... Clar, el món francòfon té molta cultura de BD, no?, de còmics.
Qui?
El món francòfon.
Ah, doncs clar, sí, sí, moltíssim.
I com que això som més francòfona, per part de vera, pues, m'arribaven també, m'arreglaven sovint, jo que sé, me'n record, Lou, Spirou, Yakari, sí, totes aquestes coses així, és que no te sé dir més, però després recordo d'adolescent llegir molt Zitz, que era un llibre sobre un adolescent, sí, divertidíssim,
no,
aquest és americà.
No el tenc referenciat.
Zitz, que encara els tenc a la meva biblioteca i m'agrada molt tenir-los allà. I després, de més gran, quan hi va aquest moment, això, que ara ho xerràvem abans amb en Lluís, abans d'entrar de còmic, novel·la gràfica, no?, i veure com el format s'anava ampliant, record això en els meus 20, quan vivia a Barcelona, a la biblioteca de l'ESEPS, que hi ha una gran selecció, sí, de còmics. Sí. Bueno, passar-me molta estona llegint còmics i enduent-me còmics i tornant-los.
Que bé. Manga, sí, has tingut?
Manga, no.
No, no,
manga no hi
he
entrat.
No?
No, no, no. Té molt d'amics que són molt de mangas, d'animes i això, però jo no hi he entrat.
Bueno, moltíssim. Bueno, a més, som lectors, però... els lectors de manga són molt fidels al manga i molt...
Perdona. Vaig llegir una saga... molt instigada per aquests amics, que se diu 20th Century Boys, i m'ha agradat molt.
Oh.
Dir, sí. Sí, és vera. 20th Century Boys m'ha agradat, i també vaig llegir Death Note, que és una altra saga així grossa.
Death Note me sona més. I ara què llegeixes de novel·la gràfica de còmic? Doncs
pues mira, el darrer que he llegit és de Patchwork, de Nathan Austen. Avui estava llegint una adaptació del Nom de la Rosa, de Humberto Eco,
ostres,
que han fet, que ha tret Norma.
Vaig trobar en una llibreria, no recordo, una adaptació que, bueno, a mi és que era molt coneguda i jo no ho sabia encara, però m'ha sorprès fa un any o un any i pico, del Mecanoscrit del Segon Origen.
Sí, 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 sí.
No, no sabia que s'havia tret un còmic.
Bastant recent.
I sí, el vaig... bueno, no me'l vaig dur, però diguem que havia una presentació i pràcticament el vaig llegir. I la veritat és molt, molt interessant, perquè sí, és un dels llibres que jo me van marcar molt,
sí,
moltíssim.
Sí, sí, és un llibre fundacional, una mica així.
Sí, el que passa és que m'ho separen uns quants anys. Jo sí, va ser lectura obligatòria i sort que la varen posar com a lectura obligatòria, perquè si no, no sé si l'hagués llegit, però m'entusiasma.
L'han seguit posant molt d'anys, lectura obligatòria.
Ah, vale.
Sí, 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 sí,
és el fil que, no, que ens connecta, l'educació pública.
I ara un que he llegit també fa poc, que m'agrada i no m'agrada, no sé com dir-ho, però que té molt de valor manco a nivell visual, és Impenetrable, publicat per Norma, d'Arnàlix Gagan, una autora belga, on ella explica el seu vaginisme i tota aquesta història. Té aquest punt de que jo ja m'està fent com un poc d'al·lèrgia, tot el que és tan autorreferencial i tan autoficció, és com que ja estic un poc farta, produir molt d'anys, però... I que a vegades, pues, quan... Bé, no sé, és igual. És com quan te veus, pots un poc massa reflexar en certes coses perquè comparteixes generació i preocupacions, a vegades també fa un poc
sí,
d'al·lèrgia. I m'agrada llegir coses de gent que viu una vida diferent.
Jo també.
I en aquesta banda, tal, però a nivell de visual és preciós i té unes imatges visuals metafòriques precioses en relació al desig i m'ha... També, en realitat,
com se diu? Com es diu?
Impenetrable.
Molt bé. Ah, clar, pel vaginisme.
Exacte.
Maria Cuenet, un plaer, com sempre, que guai.
Igualment, fins la setmana que
ve. Quines ganes de llegir aquestes dues novel·les gràfiques.
Bé,
la setmana que ve, més llibres.
Exacte.
I fins aquí l'aviador d'avui, fins aquí la cultura. Demà més, a partir de les 6, ja sabeu que en dos minutets arriben les notícies.
L'audiència